Bon dia, són les 12 en punt de divendres 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Benvinguts a l'emissió inaugural de UAB Ràdio, la nova emissora del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Per encetar les emissions, unes paraules obligades que agraïm del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Sancho.
Molt bon dia, obligades i amb molt de gust. És per mi un plaer, com a rector de la universitat, donar el tret de sortida a les emissions de UAB Ràdio, precisament en el Dia Mundial de la Ràdio. Aquest és un projecte de la Facultat de Ciències de la Comunicació que neix amb la voluntat d'esdevenir un espai participatiu i plural de comunicació al servei de tota la comunitat universitària. La posada en marxa d'aquest nou mitjà de comunicació en el marc del projecte UAB Campus Media contribuirà, en primer lloc, a millorar la projecció de la nostra universitat i de la nostra facultat de comunicació i a fer difusió de les múltiples activitats que s'hi duen a terme en el seu si. I a més, i això és molt important, UAB Ràdio representa una eina docent extraordinària per als estudiants de periodisme i de comunicació audiovisual. I és per aquest motiu que vull felicitar a la Facultat de Ciències de la Comunicació i molt especialment a totes les persones que amb el seu esforç han fet possible que aquest projecte sigui una realitat avui. En primer lloc, destacar la dedicació de les persones que van capitanejar dos projectes que representen, en certa manera, la llavor de UAB Media. Un és la revista Campus, dirigida i coordinada per l'Antoni Reig, la Pepa Badell i l'Elvira Altés, i el laboratori de produccions sonores de ficció i entreteniment que va estar dirigit, ha estat dirigit per l'Àngel Rodríguez, que produïa també el programa Fora d'Hores de Ràdio 4. I també destacar i agrair la tasca del Toni Vidal, que és el coordinador d'UAB Campus Media. Ha estat la seva dedicació indispensable per fer avançar aquest projecte que és a la vegada ambiciós i necessari. A partir d'avui, la UAB guanya un nou punt de trobada per la comunitat. Guanya una finestra oberta al campus i oberta al món que de ben segur, i estem segurs, esdevindrà un espai de comunicació de referència pel conjunt de la nostra universitat. Per tant, moltíssimes gràcies i endavant.
Moltes gràcies.
Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un beso muy cariñoso a todos los oyentes de esta emisora. Gracias y hasta siempre.
Era la veu de Constantino Romero, gran amic que sempre va estar vinculat amb els diferents projectes que van posar en marxa des d'aquí, des d'aquest laboratori d'idees que neix la nostra Facultat de Ciències de la Comunicació. Crec que la nostra història, com a centre de formació d'alguns dels millors professionals que té la ràdio espanyola, assoleix avui un nou repte. Amb el naixement de UAB Ràdio, volem continuar sent una referència universitària i comunicativa important a Catalunya. Amb els recursos creatius dels nostres alumnes, dels nostres tècnics, i amb l'experiència acumulada a la facultat en dècades d'estudi i recerca, i a l'abric d'un campus d'excel·lència com és el campus de Bellaterra. Tot un repte que ens ha d'esperonar a fer-ho millor. I tot això en un context molt particular, perquè la ràdio n'és el mitjà que pot gestionar millor la complexitat comunicativa que presideix el nostre teixit social sacsejat per la gran crisi. Diferents públics, diferents interessos, diferents necessitats, però tots encara sensibles al poder de seducció que tenen les paraules, les músiques, els efectes sonors i el silenci com a portadors d'una bona història. Hem de saber connectar amb aquesta diversitat des de la plataforma privilegiada que és la universitat, observatori magistral per a aquells que no han perdut la curiositat de mirar i saber què passa, fidels al principi experimental que sap avançar des de la dialèctica de l'assaig i error. Jo crec que, si tenim present l'exemple d'honestedat i competència professional que sempre va determinar el treball de Constantino Romero, ho aconseguirem. Gràcies, Constantino.
Gràcies i hasta siempre.
Acabem d'escoltar Armand Balsebre, catedràtic de comunicació audiovisual de la UAB i historiador, que ha recuperat la figura imprescindible de Constantino Romero, una de les veus més importants d'aquest país.
I parlant de veus, nosaltres som avui les veus que representen els estudiants de comunicació de la UAB i som els encarregats de conduir aquest programa especial des d'ara i fins més enllà de les 2 de la tarda. Bona tarda, Miquel Vera.
Bona tarda, Eva Albiol. Bé, avui us anirem mostrant a poc a poc el que és aquest nou projecte que avui inaugurem.
Per fer-ho parlarem amb diverses personalitats del món de la ràdio, el periodisme i la comunicació en general, vinculades la major part a la nostra universitat. Abans, però, volem enviar una salutació a tots els que ens estan escoltant a través del 100.3 de la FM i ens veuen a través de UAB Televisió.
Hem començat el programa escoltant unes paraules del rector de la universitat, però no el podem deixar escapar sense fer-li algunes preguntes d'actualitat.
Senyor Sancho, com pot veure, no estem a classe, però estem aquí, per tant creiem que la falta ens la podrà justificar vostè quan surti. Comencem parlant d'alguns temes d'interès. En quina situació es troba actualment la universitat?
Una pregunta que un economista diria és de macroeconomia, no? Ens preguntes... Mira, ens trobem en situació acadèmica, ens trobem en un moment d'una amenaça de canvi arran de la publicació del decret que regula els estudis de màster i de grau. Aquesta serà una situació que ens obligarà, d'una banda, a una reflexió interna dins de la universitat per veure com enfoquem i si hem d'enfocar el canvi i, d'altra banda, una reflexió externa i col·lectiva amb el conjunt de la resta d'universitats de Catalunya. Perquè és important, i això ens agrada als rectors catalans destacar-ho, és important assenyalar que a nivell de la nostra, del nostre país, de Catalunya, la política universitària ha estat sempre una política que ha tingut visió col·lectiva de país. Això ho mantindrem perquè pensem precisament que el nou decret necessita, requereix, exigeix una visió col·lectiva de país per fer les coses que s'hagin de fer. A nivell de situació de la nostra universitat, de situació de reconeixement, ens trobem cada vegada més en posicions destacades dels rànquings que, com sabeu, s'han transformat en una espècie de mania del món científic de produir rànquings. Però quan aquesta mania de producció de rànquings ens singularitza i ens permet demostrar que l'activitat de la nostra universitat és bona, doncs a nosaltres ens omple de goig i d'alegria. A nivell de situació econòmica ens trobem en una situació que a mi m'agrada qualificar d'estabilitat fràgil. Estabilitat fràgil, perquè estem en una situació que creiem fermament, el rector de l'Autònoma i els rectors de tota la resta d'universitats de Catalunya, creiem fermament que és una situació d'infrafinançament de les universitats. I és més que una creença, és una evidència empírica.
Perquè vostè, senyor Sancho, a nivell personal, com valora la seva gestió al capdavant del rectorat de la Universitat Autònoma?
A nivell personal, per mi és un honor.
Però hem de recordar que és un càrrec electe.
És un càrrec electe.
Per tant, un programa, no sé si l'està podent complir o...
S'està podent complir el programa. Hem tirat endavant la majoria de les iniciatives que teníem previstes. Tenim un pla director que va estar presentat al claustre de la universitat. En aquest pla director es marquen les vies que estem seguint, els terminis que s'estan seguint, i estem satisfets de que el nivell de compliment a dia d'avui deu estar al voltant, una aproximació, al voltant del 70-80% de compliment.
Perquè ara per ara què s'ha fet i què queda per fer, si molt breument.
Mira, com tenim poc temps, et diré el que quedaria per fer i el que a mi m'agradaria que es pogués fer. I és resoldre d'una vegada una dificultat que ens està atenallant com a universitat, que és la congelació de les possibilitats d'estabilitat i promoció de les persones de la universitat, tant del professorat com del PAS.
Relacionat una mica amb el que comentaves, exactament les retallades com estan afectant a la Universitat Autònoma de Barcelona?
Mira, Nosaltres hem fet un esforç, nosaltres vull dir el conjunt de la comunitat, no només l'equip de govern. El conjunt de la comunitat ha fet un esforç tremendo perquè les retallades no afectessin directíssimament a tot el que és el principal actiu de la universitat, que és el seu capital humà. Per tant, al final, les accions que s'han pres, que tampoc són indolores, les accions que s'han anat prenent en els últims anys, l'equip de govern anterior i aquest, han estat més centrades, en controlar la despesa corrent, en optimitzar al màxim tot el que ha estat la cada vegada més petita i menguant política d'inversions. I després també intentar introduir millores operatives en la gestió de la universitat, que sense augmentar cap mena de cost ens permeti ser molt més eficients.
Cal recordar que el passat mes de novembre l'Audiència de Barcelona va multar la UAB amb 3 milions d'euros per penjar textos al campus virtual. Quines mesures s'han pres respecte a això?
3 milions no, 3 milions i mig. 3 milions i mig. Diem 3 milions perquè és una manera fàcil de fixar una xifra, però són 3 milions i mig. La sentència nosaltres la tenim recorreguda pel que es coneix com a recurs de cassació al Tribunal Suprem. Som conscients que els recursos de cassació tenen poques vegades èxit.
A què consistiria un recurs de cassació?
En dir que la sentència anterior, no en negar la sentència anterior, sinó en intentar argumentar que la sentència prèvia, la sentència anterior, era exagerada.
Si finalment s'hagués de pagar aquesta multa, això suposaria un augment de les matrícules que paguen els estudiants, una baixa de sous dels treballadors de l'autònoma, o hi ha uns estalvis com per poder pagar aquesta
multa? No suposaria ni increment de matrícules ni reducció de sous. Suposaria una sotragada en el pressupost perquè hi hauria una partida que no està plenament pressupostada i que, per tant, ens conduiria inevitablement a una situació de risc financer en termes de a pressupost, en termes del dèficit que es generaria en la universitat.
Vostè ens comentava fa una estona que hi ha una amenaça que afecta a les universitats en general i també a la Universitat Autònoma, que és aquest decret que vol convertir les carreres en 3 anys de grau i 2 anys de màster. Vostè ja ens ha comentat que està en contra. No sé si vostè es negarà a aplicar aquest decret a la nostra universitat.
No és que estem en contra del decret, per ser absolutament puristes. El que els rectors i les universitats de tota Espanya han manifestat la seva oposició ha estat a les formes i als procediments i a l'absència absoluta de diàleg que hi ha hagut amb el Ministeri de cara a tirar endavant aquest Real Decret. El que nosaltres pensem que ha de ser una postura tranquil·la és, hi ha aquest Real Decret, posarem en marxa una moratòria d'un temps precisament per poder avaluar quines són les conseqüències reals, que això ens preocupa molt perquè ningú ha fet aquesta avaluació. Nosaltres hem demanat al Ministeri, tenen un estudi del quin ha estat el recorregut de les titulacions actuals, quin és el grau d'ocupabilitat dels estudiants, alguna enquesta que hagin fet amb el món empresarial o institucional, no hi ha res. I per tant, abans de prendre decisions en el buit, nosaltres vull dir, el conjunt d'universitats, el que volíem és que les decisions estiguessin fonamentades amb dades per aleshores poder prendre la decisió correcta. I no es pot descartar que hi hagi una carrera que sigui correcta en 3 anys, no es pot descartar, en el món és així. Antigament en el nostre país teníem carreres de 3 anys i tenien un grau d'ocupabilitat excel·lent, les diplomatures, les enginyeries tècniques, és a dir, existia, era correcta, a lo millor en alguns casos és oportú pensar si això és bo recuperar-ho o no.
Els darrers anys està clar que han estat molt convulsos en quant a protestes estudiantils. Creu que els sindicats s'han excedit en les seves reivindicacions?
Jo considero que totes les reivindicacions són legítimes, però m'agrada distingir entre les reivindicacions i els procediments.
Recordem que són un quart d'un de Les 12 i quart, estem en directe a la nova UAB Ràdio, entrevistant el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Sancho, i al qual doncs, seguim preguntant-li per qüestions d'actualitat. Vostè ens comentava que potser que les maneres no han sigut les més adequades. No sé si hi ha una bona relació amb el que són els líders sindicals de l'estudianat, que se'n diu, de l'Autònoma.
Nosaltres intentem que tots els canals de comunicació estiguin oberts, perquè és, no és només la nostra obligació, és la nostra responsabilitat i és com ha de funcionar una societat democràtica. Per tant, estem sempre oberts en qualsevol col·lectiu, d'estudiants, de professors, de treballadors de la casa, sempre.
Des de la Generalitat i des del Govern Central s'ha tantejat en diverses ocasions la proposta de que el nivell B2 d'anglès sigui obligatori per llicenciar-se. No sé què en pensa aquesta qüestió.
Doncs per graduar-te.
Per graduar-te.
Nosaltres, com a universitat, vam manifestar una oposició absoluta amb aquest tema, perquè pensàvem que era un intervencionisme de la Generalitat en una temàtica sobre la qual no té competències. O sigui, quan el propi Ministeri, en la reforma dels plans d'estudi del 2007, cedeix la prerrogativa que tenia com a ministeri de definir quines eren les titulacions i quins continguts tenien i les cedeix en el 2007 a les universitats, i són ara les universitats les que tenen les competències de fixar els seus plans d'estudis, no pot ser que una administració pública com la Generalitat, que no té aquesta competència, se la vulgui adjudicar i que se la vulgui adjudicar a través també d'un procediment una mica, doncs, no diré irregular, perquè no ho és, però una mica sorprenent, que és a través de la llei d'acompanyament de pressupostos, una llei que no té res a veure amb el funcionament ordinari de les universitats.
Senyor Sancho, com valora vostè l'oferta de la UAB en l'àmbit de la comunicació?
Mira, l'oferta de la UAB en l'àmbit de la comunicació és dir que hem estat com a universitat els pioners en aquest àmbit. Hem tingut en els darrers anys un increment de la competència d'altres universitats. No és dolent, la competència...
Hem sigut els primers, però ara som els millors.
Mira, doncs, en els... Ara no recordo exactament el nom del rànquing, però hi ha un rànquing d'aquests que fan la classificació sectorial per àmbits de coneixement, i el de comunicació de l'Autònoma precisament és el primer.
Vostè personalment seria partidari de l'entrada del sector privat a la universitat?
No.
Absolut?
No.
En cap grau? Absolutament una universitat lliure de col·laboració amb el sector privat, empresarial?
No, això és diferent. Una cosa és si el sector privat entra com a stakeholder de la universitat, i amb això és la meva postura és no. Una altra cosa és si la universitat, com a servidora al conjunt de la societat, i el conjunt de la societat també inclou les empreses, pot aconseguir, a través de convenis de col·laboració, recursos que reverteixin en el benestar del conjunt de la comunitat.
Bé, senyor Ferran Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres en un dia tan especial com avui. Esperem que repeteixi pròximament, ja que aquests micròfons, a part, també són casa seva.
Moltíssimes gràcies, molta sort, i bueno, l'èxit està garantit, amb uns professionals d'aquesta qualitat.
Gràcies.
Gràcies.
UAB Ràdio.
La ràdio de l'Autònoma.
No hi ha millor manera de celebrar el Dia Mundial de la Ràdio que inaugurant-ne una. Per tant, Universitat Autònoma, endavant, si en tenim una de nova. I nosaltres, des de les altres ràdios, les petites, les locals, les que estan associades a organitzacions, associacions de veïns, que també n'hi ha, o la Ràdio Nacional, en aquest cas pública, que és Catalunya Ràdio, us donem la benvinguda i us desitgem molta, molta, molta sort i que les notícies que anem donant doncs, cada dia ens facin una mica més lliures i més intel·ligents.
Sí, Si una de les veus més importants de Catalunya Ràdio a dia d'avui és Mònica Terribas, a la qual escoltàvem ara mateix, el nostre convidat, que alhora és el partit d'UAB Ràdio, ho va ser durant molts anys. Senyor Bassas, bon dia i benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Vostè va presentar durant 14 anys els matins de Catalunya Ràdio, però també ha estat corresponsal a Roma i a Nova York, entre d'altres, i actualment té un paper molt actiu al diari Ara. D'aquells quatre llocs on ha estat, en tres suports diferents, què podria dir que li hagi aportat cadascun d'ells?
El problema de la ràdio és que té molt avantatge en la meva vida, perquè jo diria que la ràdio m'ho ha donat tot i que tot el que ha vingut a continuació ha estat possible gràcies a la ràdio. Evidentment, quan estàs en comunicació, i més ara, que hi ha tants canals, vull dir que cada cop i volta doncs, el periodisme s'expressa a través de Twitter o de Facebook. És gairebé impossible, si estàs en el món de la ràdio, no fer algun dia un salt a la televisió, i llavors la durada del salt doncs, depèn d'altres factors més atzarosos, no? I en aquests moments, a més, estem en una fase, no hi ha de fusió de gènere, sinó de mitjans. Jo estic treballant en un diari, però em passo el dia davant d'una càmera, que és una situació que quan jo estava estudiant a l'Autònoma fa uns quants anys, no ens hauríem imaginat, no? Per tant, diguéssim que tot arreu aprens de tot, però que certament si alguna cosa et prepara per totes les eventualitats de la professió periodística, és un mitjà que t'exigeix tanta reacció immediata com és la ràdio. Potser el que més se li assembla ara mateix és internet. O sigui, jo noto en la redacció de l'Ara la mateixa vibració per estar pendent de l'última notícia que notava la redacció de la ràdio. Quan jo estudiava, les notícies les donava la ràdio. Després venien les imatges de la televisió que la complementaven i l'endemà la reflexió dels diaris. Ara no, ara ja són molts mitjans i molts canals els que competim per donar primer la notícia.
Vostè ens comentava que la ràdio li ha donat tot, perquè ha presentat, com dèiem, durant 14 anys al matí de Catalunya Ràdio, però als Estats Units va estar on està el centre d'actualitat informativa, que seria Washington, i el diari Ara també té un paper molt destacat. No sé si ens podria dir dos conceptes de cada mitjà.
La ràdio és immediatesa, imaginació, i és l'efecte del receptor. O sigui, jo crec que la ràdio se l'estima. La televisió és la influència elevada a l'enèsima potència. Allò que surt per la tele existeix. I el diari és la possibilitat de tenir un segon més per trobar la paraula justa i per pensar on has de col·locar el focus com a periodista.
Quina importància té la ràdio al nostre país?
Molt gran. Molt gran històricament. A Barcelona es va posar en marxa la primera ràdio d'Espanya, no? I a més, fins i tot ara, en què van apareixent nous canals, cap ben bé substitueix l'altre, es van acumulant tots. És a dir, que la televisió no va matar la ràdio, ni internet ha matat la televisió. Però fins i tot ara, en aquesta època de fragmentació d'audiències, et trobes que la ràdio, per exemple, els matins continua sent imbatible. És veritat que cada vegada més veu gent que està al metro amb la pantalla del mòbil llegint el diari. O que esmorza doncs, llegint el diari a l'iPad, a la cuina, el que sigui, no? Però la ràdio continua estant allà. I no per no parlar d'un binomi imbatible com és el de la ràdio i el cotxe. Jo crec que continua sent una gran creadora d'estats d'opinió. Ha patit els efectes de l'atrinxerament ideològic de la societat, és a dir, que hem passat de la ràdio de confort, aquella en la que ens sentim reflectits perquè la seva cosmovisió és la nostra, a la ràdio de trinxera, on és possible sentir de llançar una paraula contra el contrari, no? Això té un efecte pervers també molt curiós, que és que hi ha molta gent que escolta la ràdio que està a les seves antípodes ideològiques per reafirmar-se en les seves conviccions, no? Allò d'oients de Catalunya Ràdio que escoltaven la Copel de matí per xutar-se convicció nacional. Sí, jo tenia, Jiménez de los Santos era en aquest sentit un competidor meu, no? Només que temporalment. Vull dir que en això segurament hi hem perdut, però el paper de la ràdio a la nostra societat, sense ser tan hegemònic com ho va arribar a ser en alguns moments, continua sent molt gran. Segurament és dels mitjans que millor ha resistit la crisi.
Vostè ha estat estudiant d'aquesta facultat. Ens pot dir com la veu avui en dia?
Bé, avui la veig, perquè quan jo venia no hi havia ni edifici. O sigui, anàvem a estudiar a Història o a Econòmiques. Teníem
No, també li podem dir que aquest edifici tampoc no és res de l'altre món, eh? Aquest estudi no té aire condicionat, el wifi...
Te celebro que siguis exigent, ja he notat que abans en el rector l'has apretat, que és el que s'ha de fer. M'ha recordat molt, m'heu recordat molt entrevistant el rector quan jo entrevistava el president de la Generalitat i venia a Catalunya Ràdio. Saps què vull dir? Quan ve el jefe i llavors, clar, l'has de... la jefe en el sentit superestructural, eh? I tu l'has d'entrevistar. Però, home, no, està bé que sí que sigueu exigents, però home, ara almenys teniu un edifici, unes instal·lacions. T'haig de dir que m'ha sobtat que fins avui no s'inaugurés una emissora de ràdio, però t'asseguro que el nivell de pràctiques que nosaltres fèiem a començaments dels anys 80 eren una broma comparat amb tot això que estic veient avui.
Vostè quin records té de la seva etapa universitària? Era molt de venir a classe, buscar la vida fora i venir a lo mínim a fer els exàmens?
No, el primer i segon vaig venir cada dia. El que passa és que vaig tenir la sort de començar a treballar a partir de tercer i aleshores mirava de compatibilitzar la feina, que aleshores vaig començar primer a Ràdio Joventut i després a Ràdio Barcelona, amb les classes. Jo el record que en tinc d'aquella època és que, justament per això que et deia, perquè la part pràctica segurament estava, no és que estigués descuidada, però estava menys dotada, això segur, la universitat a mi em va servir, i em serveix encara ara, per haver-me donat com et diria jo, una exigència més gran a l'hora d'entendre el món. És a dir, noto que van passar per mi els estudis superiors, que vaig poder, i això com a periodista és fonamental, vaig poder tenir algunes nocions bàsiques, o una mica més que bàsiques, perquè hi eren d'ensenyament superior, d'economia, d'història, de llengua, de publicitat, de dret. I això, després, a l'hora d'informar, és tremendament útil. És a dir, em va donar un fonament, una preparació de caràcter teòric que després ha tingut grans aplicacions pràctiques.
Uh-huh. Avui comencem les emissions d'UAB Ràdio. Vostè se'n recorda del primer cop que es va posar davant d'un micròfon?
Sí, perfectament. Tenia 16 anys, era a Ràdio Joventut de Barcelona, a la Via Augusta, en un programa que es feia els dissabtes del dematí, que es deia Peques, que convidava nens i joves a fer el que sapiguessin, el que sapigués cantar una cançó que cantés, i el que, bé, en el meu cas, em van dir, tu fes una redacció i llegeix-la, no? I això és el que vaig fer. En un programa on van començar alguns noms que potser us sonaran, com Jordi Basté o Alfons Arús.
Mm-hmm. Vostè en aquell primer moment s'hi va sentir còmode o va pensar, potser això no és per mi?
No, jo volia que allò fos per mi. Hi ha una prèvia. A casa meva s'havia escoltat molt la ràdio sempre. La meva mare, a l'hora de dinar, pronunciava una frase que tenia ressons gairebé sagrats, que eren, avui a la ràdio han dit, i aleshores explicava el que havien dit a la ràdio. I jo notava que per ella, una dona que no va poder estudiar, filla de la postguerra, la ràdio era com aquestes escaletes plegables que et permeten, amb aquells dos graons, pujar una alçada a la que tu amb els teus propis peus no arribes i arribar a algun prestatge superior del coneixement. Per casa meva, la ràdio va ser, no només la ràdio, estàvem subscrits a un diari, que era La Vanguardia, hi havia molt interès per les coses que passaven al món, i la ràdio era el vehicle que ens les portava. Per no parlar-te, ja com a nen aficionat al futbol, aquell moment sacramental dels diumenges a la tarda, al voltant de la ràdio, escoltant què feia el Barça. Ara es transmeten tots els partits per televisió, però jo sóc d'una època en què la meitat dels partits del teu equip no els veies, perquè no els feia la tele, i te'ls transportava a casa, i tu et feies una idea de com jugava el teu equip per la narració que feia un locutor de ràdio. I aquell moment de protagonisme absolut, de silenci sepulcral davant d'un locutor que estava a punt o no de cantar un gol, que en el cas de la Barça i de la meva infància més aviat era que no el cantava el gol, perquè la pilota sempre sortia fora i el Barça no guanyava títols, doncs em va... Segurament va ser el mirall on em vaig voler mirar per, en el futur, dedicar-me a aquesta professió.
Necessitem actituds valentes a la professió, que no suïcides, comitès professionals potents i directors valents. Jo sempre dic, sempre he dit, que un professional pot ser més lliure i més independent en la mesura que molts problemes queden aturats en el telèfon del director i no li transfereix. Tenim, com tot el mercat, un problema de precarietat laboral, i un periodista precari no pot ser valent ni pot ser conseqüent. En conseqüència tenim autocensura i podem acabar, per tant, parlant més del que impacta que no del que importa. I podem acabar fent més maquillatge que no pas sent mirall.
En relació amb el que acabem de sentir, com evoluciona la independència dels mitjans públics respecte al poder polític?
Bueno, el que Aquest és el problema a tot arreu, i no és només la dependència dels poders polítics, sinó també dels poders econòmics, no? Tothom vol incidir en el relat. A ningú li agrada com parlen d'ell en els mitjans. Continua havent-hi llistes d'aquests mitjans o aquests periodistes són meus i aquests no, no? O allò del que no està mi està contra mi, en fi, totes aquestes coses. Aquesta és part de la nostra lluita. L'han tingut totes les generacions de periodistes i l'esteu tenint i la tindreu vosaltres. I hem de saber que això està dintre del sou, i hem de saber fer-hi front, gairebé et diria com una missió històrica, perquè nosaltres, si disposem ara, si podem gaudir d'un espai de llibertat d'expressió, és perquè alguns abans han estat treballant amb tensió perquè aquest espai no es fes més petit, no? Jo sempre acostumo a dir que la llibertat d'expressió és com un camp en el que quan te'n vas a dormir l'endemà al matí, quan hi tornes, algú ha posat les valles més a prop, no? I l'ha fet més petit, no? I la teva feina és tornar-la a col·locar allà on tenen i, si és possible, fer-les una miqueta més grans, no? Bé, aquesta és una feina que va passant de dia a dia i de generació en generació, no? No hi ha cap dret que es pugui donar per definitiu, mai.
Vostè ja queda una miqueta enrere, a l'època en què dirigia el Matí de Catalunya Ràdio. No sé si recorda algun nom, ara ja que ja ha passat un temps, doncs que fos especialment insistent en aquesta qüestió. O algun partit polític o alguna personalitat, doncs...
Ah, no, tots.
Això d'anar apropant les valles.
Pressiona tothom, és a dir, en la societat pressiona el govern, pressiona l'oposició, els sindicats,
no
l'Església, el Barça...
No recorda cap conseller, cap ministre...
Sí, en recordo. Normalment acabes prioritzant els bons records. Però no, tothom pressiona. No em semblava... Home, a vegades eren rutjós, i val això que deia del director, això també depèn del director que tinguis, però tinc la impressió que... Deixa'm-ho que digui d'una altra manera, encara que pugui semblar presumptuós. Jo vaig dirigir el Matí de Catalunya Ràdio entre el 1995 i el 2008. En aquesta època vàrem tenir tres presidents de la Generalitat, Pujol, Maragall i Montilla, i em sembla que van ser cinc directors generals de la corporació i em sembla que van ser sis o set directors de Catalunya Ràdio. Si nosaltres, o si la meva feina hagués estat encarada només a satisfer una determinada opció ideològica, no hauria durat tant, deixa'm-ho dir així.
De fet, en aquestes declaracions que acabem de sentir, no ho heu escoltat, però explicava vostè que va rebre per error un correu on s'analitzava el butlletí de Catalunya Ràdio i explicava...
No, la tertúlia de Catalunya Ràdio.
D'aquesta hora a aquesta hora han dit això.
Sí, me'l van enviar a mi.
No sé què en pensa vostè d'això.
Bé, és normal. En certa forma explica la importància que no és que no ho sàpigues, però t'ho referma, la importància que té una tertúlia de ràdio en un programa de màxima audiència com a conformadora del relat i de la discussió de la societat, no? Home, em va sobtar, perquè transcrivien coses que jo havia dit, deia, i aleshores Antoni Bassas ha dit dos punts, i em van enviar el correu a mi, i bueno, el vaig agrair molt amablement. Dic, si em voleu continuar enviant el correu, us ho agrairé.
Jo crec que els periodistes, encara malgrat tot, tenim poder, no perquè el món sigui millor, però jo vull creure que si està més ben informat serà més lliure.
En un context de precarietat laboral com l'actual, és possible fer bon periodisme radiofònic?
Mira, la precarietat laboral és un problema, sens dubte. Ara m'he sentit a mi mateix dient, en un context de precarietat és més difícil ser valent. Però en general, ser valent és difícil sempre. A vegades, justament perquè estàs ben pagat, tens la tentació de dir, no em posaré en problemes. Crec que era l'Enric González que deia que pocs diners al compte corrent i una miqueta de gana són un excel·lent estímul per fer un periodisme una miqueta més punxant, no? Mira, ja sabem que hi ha una crisi, ja sabem que hi ha precarietat, però jo sóc, i aquesta és una visió que el pas per als Estats Units m'ha remarcat molt, cada dia sóc més partidari de preguntar-me per la meva responsabilitat individual, de no amagar-me les dificultats meves ni les meves compartides, és a dir, les col·lectives, no? I jo vull pensar que el periodisme serà essencialment el que vulguin els periodistes, que nosaltres tenim una obligació, estiguem en precari o estiguem en un contracte indefinit, tenim l'obligació d'aconseguir que allò que la gent escolta sigui tan bo que digui, ah, això ho ha fet un periodista, això forma la firma, això porta la firma d'un periodista. I més en els nostres temps. Mira, en un moment en què tothom pot enviar un tuit i tothom pot penjar un missatge a les xarxes socials, en un moment en què els periodistes hem perdut el monopoli de la missió, ja no som els únics que matem, en el supòsit que alguna vegada l'haguéssim tingut, perquè de fet el monopoli pertanyia als nostres amos, als propietaris dels mitjans i no nosaltres. Però diguéssim que per via interposada, no? Nosaltres érem la veu que tenia el monopoli emissor. Ara això s'ha trencat. Hi ha molta gent que pot informar, però una cosa és informació i l'altra és periodisme. El periodisme demana una interpretació, demana un punt de vista, demana una responsabilitat individual davant dels fets que no tothom que penja un tuit o envia una fotografia té, perquè penjar... Això és com, per parlar d'un gènere informatiu, això és com l'entrevista. A la vida tots parlem, tots preguntem, tots podem preguntar, però no tots podem entrevistar. O més ben dit, no tots sabem entrevistar. Perquè entrevista no és exactament el mateix que mantenir una xerrada o fer una successió de preguntes. Hi ha un itinerari, hi ha un punt de vista, hi ha una preparació, hi ha una improvisació. Bé, aquests elements, aquesta visió, aquest punt de vista propi, expressat de manera responsable, és el periodisme. I això no depèn ni d'estar precari ni de deixar-ho d'estar. Això depèn essencialment de la nostra responsabilitat individual, i val pel periodisme i per moltes altres, des del meu punt de vista, per moltes altres circumstàncies de la vida col·lectiva.
Podríem dir que està tot inventat a la ràdio i a qualsevol altre mitjà de comunicació?
No, cada persona està tot inventat en futbol i aleshores apareix Messi. No, i apareixeran nous jugadors en el futur i mentre hi hagi periodismes, el periodisme serà diferent perquè tothom hi pot el seu segell.
Vostè ens ha parlat de les retransmissions del Barça quan ha patit, ens acaba de mencionar Messi. Ja per acabar, ens han fet arribar que l'han sondejat per encapçalar una candidatura a les pròximes eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. És això cert?
Això és molt divertit. No, no.
Home, si diu que sí, tindria l'honor d'oferir-nos la primera exclusiva de la història de l'emissora.
Reviseu aquesta font perquè toca campanes, però molt, eh? Però molt. No.
És propera, el que ha estat a casa seva? No direm d'on és, òbviament.
És propera?
Del que ha estat a casa seva durant molt de temps. Ho desmenteix, en qualsevol cas.
No, absolutament, vaja. O sigui, jo encapçalar una...
L'han tantejat. No hem dit que...
M'han tantejat.
Sí, l'han tantejat.
Caram, tu. És curiós. No.
Ni tan sols l'han tantejat.
En absolut.
D'acord. Senyor Bassas, no es pensi que el deixarem marxar d'aquí tan tranquil. Una de les qualitats que té una persona que es dedica al món de la ràdio és tenir una bona oïda i ara mateix doncs la posarem a prova.
A la ràdio, les veus, els sons i els personatges són molt importants. A continuació, escoltarem uns talls de veus de diferents personalitats actuals. Ens ha de dir qui són i què és el primer que li ve al cap sobre ells. Però des del control ens indiquen que hi ha hagut un petit problema informàtic i diuen que els talls de veu no s'escolten del tot bé. A veure si és capaç de reconèixer-los.
Sí, amuit. Et su hanuit o dinemi, on emane fun o nei ruguache.
Fa una miqueta de por, eh?
Sí, podria ser Montoro, però no estic molt segur.
Efectivament, era Montoro.
Está ocurriendo un fenómeno inédito de un ajuste de un país...
No cal.
La veu de Montoro és sempre molt característica, no ha costat gaire de reconèixer-la. A veure què tal amb aquest segon tall.
Soy en el dato de vida de esos, pero por personita, llamándose, es la reunión es algo valgué, o se le colgó, no es justo para los nuestros, las vamos a hacer un, son un eso.
No ho sé.
Tampoc? Vol tornar-la a escoltar o no. Tampoc no és qüestió
si,
de fer fugir?
Si l'han escoltat exactament igual, no ho sabré.
No volia arriscar-se a dir un nom.
No. Bé. És una veu femenina, per descomptat, que parla en castellà, però no sabria dir-te.
Li ha passat alguna vegada que li hagi entrat en directe un tall d'aquestes característiques i s'hagi hagut d'inventar sobre la marxa?
No, normalment a Catalunya Ràdio els talls sonaven bé.
I a Ràdio Joventut tampoc?
Tampoc. Esteu reproduint el concurs en el que vaig guanyar el premi que em va impulsar als 16 anys a anar a Ràdio Joventut a demanar feina. Em van posar una veu, però una veu que se sentia, i s'havia d'endevinar qui era. I era un exjugador del Barça, Luis Suárez, no el d'ara, evidentment, sinó... Per cert, l'únic jugador de futbol espanyol que ha guanyat la Bota d'Or, als anys 60, que és gallec, té un accent tremendo, van posar, quan parla en castellà, i van posar una frase, qui és aquest? I vaig trucar i el vaig endevinar. Però bueno, seguim.
Bueno, escoltem la versió correcta, a veure...
Pues en unos puestos más altos dentro de la construcción. Yo creo que en eso la población inmigrante es fundamental y nuestro progreso se ha debido también a ellos.
Bé, aquestes són unes declaracions de l'alcaldessa Martí, Ana Botella, on deia que gràcies als immigrants els espanyols ja no han d'estar als endemis de les obres.
No, poden estar fent un relaxing cup of café con leche, diguéssim.
També, o potser referia que poden tenir els plànols, ja que als espanyols potser els hi correspon més a aquesta tasca. En qualsevol cas, li demanaran què li ve al cap quan sent aquests noms, tant de Cristóbal Montoro com d'Ana Botella? Vostè no els va tractar gaire quan estava al Matí Catalunya Ràdio, no sé si els ha tractat ja més endavant.
Sí. Jo tinc, en general, poc respecte per la gent que, en l'exercici de la seva funció pública, fa sortir el pitjor de la societat. Jo entenc que hi ha especialitzacions en la vida política, no? Hi ha el bo, hi ha el dolent, hi ha el que dona el missatge positiu, hi ha el que carrega contra l'oposició, no? Montoro és un tipus de ministre que no em genera cap confiança com a administrat, més enllà de la seva ideologia. Trobo que normalment sempre em fa sortir el pitjor de mi mateix, sobretot quan es refereix a les finances, per exemple, de Catalunya, no? Sí, jo crec que, com a responsable de l'ofec financer que ha portat a molta gent a decidir que se'n vol anar d'Espanya, doncs, bueno, amb això ja ho explico tot, no? Jo crec que Montoro ha fet sortir els sentiments pitjors de molta gent, no? I en el cas d'Anna Botella, jo crec que ha estat la seva carrera política un projecte fallit. Jo crec que van intentar Aznar i ella a jugar el paper de president dels Estats Units i primera dama, i ella va intentar jugar el paper de Hillary Clinton, no?, que després va ser secretària d'Estat i que probablement serà la candidata demòcrata a la presidència dels Estats Units, però s'ha vist que no té segurament ni els fonaments professionals polítics necessaris ni la capacitat comunicativa necessària com per ser alguna cosa més que l'esposa d'algú que va ser el primer ministre o el president del país, perquè certament, com a petjada personal, no l'ha deixat en positiu. A més, va fer allò tan discutible d'anar ocupant càrrecs a base de que el que hi havia davant era promogut a un càrrec superior i no ha passat per les urnes. I, per tant, no m'estranya gens que ella mateixa hagi decidit que no hi passarà.
Continua, si escoltem el tercer tall de veu, aquest cop una miqueta més proper a nosaltres.
Vull dir que els ells jo mateix li he de morir de d'aia de renovar a l'inglesec.
Aquest és fàcil perquè sona igual així que en directe, no?
De la lletra al revés.
Que és el conseller igual. Andreu Mas-Colell.
Correcte, ara l'escoltem bé.
No tinc tants esperances. Els que... el que rebem sembla indicar que s'anirà a una retallada de competències i de marges legislatius.
Personatges com en Jaume Escoller, conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya, són potser una miqueta difícils d'entrevistar, no?
Són desesperants per la ràdio, sí. Ja, són desesperants, perquè segurament, saps allò de la posició del temps efectiu de joc d'un partit? Probablement una entrevista d'una hora té 30 minuts de temps efectiu. Però, malgrat tot, et diré que no sent polític, perquè ell és un tècnic, ell ve del món de la universitat, no? és un intel·lectual, bueno, és un dels catedràtics més prestigiosos del país, em passa tot el contrari que Montoro. Jo crec que no sent polític és dels polítics més capaços de fixar l'estat del problema i reduir-lo a una frase comprensible, irrepetible, repetible per la resta de ciutadans, no com a idea del que està passant. Jo crec que el seu gruix personal i professional estan a les antípodes del primer que hem escoltat.
Se la han dejado en el canal de la CIA y CERN, la UISNI, que un sostre año, pues en el MacLeodin ya le son más nuestros dos, son ahí CERN. No hay MacLeodin, los que iba al raro, el FREDO, pasó más, pues han de darle CIR, la mano ya desde ahí. Leendo y así, y bombar a galer y se da su mabe con reyes, y que un sostre se oí MacLeodin ya le son más nuestros dos.
Sembla Alexis Tsipras, no?
És el que li anava a dir. Dic, no és grec, però tampoc no s'hi enllunya gaire. No sé si sap
no,
qui és.
No, no.
No, ni amb la pista que li acabo de donar, tampoc no li serveix?
No és grec.
No és grec, però tampoc hi està gaire enllunyat.
Ah, deu ser Pablo Iglesias, doncs.
Bueno, nosotros hemos dicho que el año del cambio es el 2015 y es lo que vamos a decir en la gran movilización del día 31 en Madrid, en la que además vamos a poder celebrar la victoria del cambio en Grecia. Nosotros pensamos que el año del cambio en España es 2015, igual que en Grecia, y saldremos a ganar las elecciones generales.
Pablo Iglesias, ¿l'ha tractat vostè ja?
No, encara.
Li agradaria entrevistar-lo?
Sí, per descomptat.
El té convidat i no ha vingut encara?
Sí, però ja vindrà.
No sé si té alguna opinió definida sobre aquesta persona que
sí.
Genera potser tanta polaritat, no? Hi ha gent que l'estima, hi ha gent que se'l volia carregar.
A mi em sembla la demostració evident que en política la comunicació és fonamental i que jo no sé com s'estranyen tant que algú que es preocupa del missatge hagi arribat tan lluny. Ha sigut una persona que va treballar la seva expressió televisiva i la seva missió de missatges a la tele de Vallecas, no, a la Tuerca, i que esclar, ha demostrat això, que en política la comunicació és definitiva. M'agradarà veure-ho, però en el moment de l'execució política, és a dir, que arribant a la gent en el context de crisi, és a dir, ha sabut arribar a la gent i ha sabut tocar la tecla que molta gent notava que ningú estava aconseguint pulsar-li. Amb tot, també haig de dir que alguns dels seus missatges, com més l'escolto i com més atenció mediàtica té a sobre, em semblen d'una extraordinària ambigüetat. Jo vaig entrevistar fa 10 dies la que molt probablement en pròxims dies serà la cap de Podemos, el cap de Podem a Catalunya, i li vaig fer una pregunta fàcil, que era si Podem era monàrquic o republicà. Vaja, a mi em semblava que era una pregunta fàcil, i em va dir que això, doncs, això ho havia de decidir les bases, no? Esclar, quan arribem a aquests nivells d'ambigüetat és probablement, doncs, perquè és un partit que veu que té possibilitat de captar vot de la dreta, de l'esquerra, de tot arreu, i no vol espantar ningú. Però aleshores em sembla que no estem davant precisament d'una ruptura ni d'un canvi radical, no? De manera que el resultat polític d'aquesta operació jo en tinc algun dubte. Ara, de com i per què s'han convertit en un fenomen no en tinc cap. I, en certa forma, celebro que hagi estat la comunicació la clau que ho hagi desllorigat tot.
Escoltem el darrer tall.
Si no m'equivoco, aquest senyor i jo, que som del mateix any, per cert, vàrem arribar a la mateixa ciutat a treballar amb la nostra família el mateix any. El que passa, i no vivíem gaire lluny l'un de l'altre. El que passa és que ell vivia en una Casa Blanca i jo no.
No ni que el fiquem del temps, no? Bueno, podem escoltar en qualsevol cas.
Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga. A belief that we're all connected as one people. If there is a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child.
Aquest és un dels reis de la comunicació política i, en canvi, després té dificultats per traslladar tot el capital emocional que va aconseguir acumular el 2008 després en capital polític i de transformació de la política de la societat nord-americana, no? I segurament s'ha quedat a mig camí, però la capacitat comunicativa d'Obama, la qualitat dels seus discursos i sobretot la seva execució, la seva posada en escena, són de facultat, vaja.
Ha sigut el gran bluff de la política del segle XXI,
no,
Barack Obama?
No, i a més, en primer lloc encara no ha acabat el seu mandat, el judici històric sempre necessita una miqueta de temps. És cert que ha quedat per sota de les expectatives i que ha demostrat una vegada més que els presidents dels Estats Units estan molt determinats pels interessos dels Estats Units, és a dir, els interessos industrials, militars, que difícilment algú molt rupturista pot arribar a la presidència nord-americana, perquè, és clar, quan les campanyes ja costen milers de milions de dòlars, no? L'última campanya va ser, perdó, la campanya de 1.000 milions de dòlars, vol dir que entren en joc autèntiques fortunes empresarials que no jugaran els diners amb algú que tingui plans molt diferents del funcionament de la societat americana tal com la coneixem, no? Però no, a mi em fa l'efecte que un dels llegats dels polítics no és només exactament la seva obra de govern, sinó els marcs mentals que són capaços de crear, les noves categories mentals que són capaces de crear en la societat. Obama ha insistit molt en la desigualtat, en el creixement de la desigualtat nord-americana, i ha posat molt l'accent en el rescat del que en diríem la classe mitjana. Això ja no marxarà fàcilment del debat de la política americana. Per tant, no, jo crec que potser no ha estat un president tan transformador com ens imaginàvem, però sens dubte ha estat un president molt aspiracional.
Bé, senyor Bassas, moltíssimes gràcies per apadrinar el naixement de UAB Ràdio, i ara fem una petita pausa que hem d'aprofitar per donar-li el currículum al senyor Bassas. No sé si vostè té contactes al diari, a TV3, a Catalunya Ràdio, on faci falta. Tant la meva companya Valiol com jo, doncs, li deixem aquí.
El prendré molt de gust.
UAB Ràdio, la ràdio de l'autònoma.
Soc Josep Maria Martí, professor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat i probablement una de les persones que més projectes ha fet sobre la ràdio universitària. En compto fins a 3 al llarg del meu recorregut com a professor en la Universitat Autònoma i en la Facultat de Ciències de la Comunicació. Avui per a mi és un dia d'una joia indescriptible, perquè després de molts anys tenim ràdio. I aquest era un objectiu que molta gent d'aquesta casa ens havien fixat no solament com a necessari, sinó també com a imprescindible. Per tant, felicitacions a tots aquells que heu contribuït a fer que aquesta ràdio sigui possible. L'important no és el suport, l'important és el concepte. El concepte de fer una ràdio que permeti als alumnes, que permeti a totes les persones interessades assajar la comunicació radiofònica d'una manera que no tingui les limitacions que a vegades es tenen fora del perímetre universitari. Per tant, felicito aquells que ho heu fet possible, felicito aquells que ho fareu possible i ofereixo la meva col·laboració per tot allò que desitgeu. Avui és un gran dia per la comunitat universitària, per la comunitat de la Universitat Autònoma de Barcelona i també, òbviament, per la Facultat de Ciències de la Comunicació.